La ràtio d'alumnes per cada professor baixarà per sota de 10 a partir del mes de gener, segons el Departament d'Educació. I és que amb l'arribada dels 3.500 nous professionals prevista per aquest gener, el Departament afirma que s'arribarà a una xifra històrica. Ho ha assegurat la directora general del professorat, Dolors Colell, en una entrevista a l'Agència Catalana de Notícies.
Per cada mestre que tenim en una escola, el nombre d'alumnes seria inferior a 10, no? I això és el que ens ajuda això a entendre, és que tenim en el sistema educatiu molts més docents i si fem la comparativa amb els darrers 20 anys, doncs veiem que això és, evidentment, una dada històrica molt rellevant.
Tot i això, des del sector educatiu creuen que es tracta d'una simplificació i que les dades de ràtio d'alumnes per professors no serà tan baixa, ja que no s'han tingut en compte molts dels factors.
Doncs saludem a aquesta hora Iolanda Segura, portaveu del Sindicat de Professors USTEC. Què tal? Molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
Aquestes xifres no són del tot certes, no?, segons afirmeu des del sindicat.
Del tot no, és que no ho són gens de certes. Sí que tenim centres en zones rurals que tenen aquestes xifres, però són una dada significativa, no? És una taxa molt inferior a la realitat de la majoria de centres, no?, que tenim ràtios a primària 25 o fins i tot més, i a secundària 30 i a batxillerat 40. Aleshores, això és una, per nosaltres és una mesura, una, diguéssim, un anunci propagandístic que coincideix amb avui que estem fent una mesa sectorial de negociació de la de reivindicació de les retallades, no? De la reversió, i per altra banda, per nosaltres és política pura i dura, no? I voler-se rentar la cara. En primer lloc, ells han dividit el nombre total de docents incorporant aquests 3.000 docents que entraran per cobrir les hores lectives que deixen de fer la plantilla que està en el centre, no en cap cas s'introdueixen per reduir ràtios. Aleshores han agafat aquestes dades totals, les han dividit entre el nombre d'alumnat i, evidentment, clar, això pot donar aquest resultat. Però aquí el que s'ha de fer és, en tot cas, dividir-ho pel nombre de grups reconeguts. Ja veuríeu com aquí la xifra augmentaria considerablement. Per altra banda, els docents no només fem docència, també fem unes hores que no estem amb l'alumnat. Per tant, aquestes hores, doncs l'alumnat té altra part, no? Les anem cobrint entre tots, més les hores que fem fora de l'horari lectiu. I després, per altra banda, no s'està tenint en compte també això, aquestes diferents realitats que hi ha no? en els diferents centres, i que les ràtios no són igual als centres d'infantil primària que als centres de secundària, amb la qual cosa tu no pots fer una mitjana o situant a tots els centres en igualtat de condicions a nivell de ràtios. Uh-huh. S'ha de mirar la realitat de cada zona, la realitat, i tenir totes aquestes, diguéssim, variables, com també els càrrecs que ocupem en els centres. És a dir, llavors tenir en compte només les hores lectives d'atenció. Això faria augmentar les ràtios de forma considerable per docent.
Clar, fins ara, quan es calculava aquesta ràtio alumne-professor, no s'havia fet d'aquesta manera? És la primera vegada que es calcula d'aquesta manera o què és el que ha passat?
Vale, és la primera vegada que ho fan així perquè, com que ara entraran aquests 3.600 docents, doncs ells volen fer veure que això és la gran mesura per reduir ràtios. No, és per reduir l'hora lectiva. És perquè nosaltres doncs deixem de fer una hora d'atenció a l'alumnat per poder coordinar-nos millor, coordinar-nos amb les famílies, preparar l'activitat pedagògica en el centre de forma conjunta amb millors garanties i dotar de millor qualitat el treball pedagògic en els centres i el funcionament del centre. I també doncs, donar l'oportunitat de fer entrar més personal, sí, per l'atenció a l'alumnat, és evident, però no reduiran les ràtios. Aquesta mesura no ajuda a reduir les ràtios. Així que, en aquest sentit, no entenem per què lliguen una cosa amb l'altra, no? Aquí, com us diem, la realitat és tenir en compte totes aquestes variables a l'hora de fer constar doncs, quan són realment les ràtios grup docent, no? I és tenir en compte doncs, que quants grups reconeguts hi ha al centre, perquè tot el professorat que estem al centre no fem tutoria, no estem a l'aula, diguéssim, tutoritzant aules i tenir en compte les diferents realitats entre primària, secundària, etcètera, etcètera. Per nosaltres això és campanya electoral pura i dura.
Per tant, aquestes noves incorporacions, aquests 3.500 i escaig professors que s'incorporen, només servirà per intentar cobrir les hores que els professors han de deixar de fer fora de la classe? Només serviran per això?
Serveixen per cobrir aquestes hores, evidentment, i a més us direm que és insuficient perquè ells estan calculant diguéssim, aquestes hores a la baixa, amb la qual cosa ens trobem que en alguns centres està perdent hores i s'hauran de cobrir entre la mateixa plantilla i això va en detriment d'aquesta atenció a l'alumnat. Però en cap cas serveix per desdoblar grups, en cap cas serveix o serveix mínimament, no? Es podria actuar en algun cas, però penseu que un centre que té, per exemple, 30 docents, igual els hi envien una dotació, un centre de primària que tingui 30 docents, i els envien una dotació. Aquesta dotació només cobrirà 24 hores de la reducció de l'hora d'actives d'aquests 30. Estem perdent 6 hores d'atenció.
Aleshores,
i això vol dir, ara, segons com, vol dir, fins i tot, treure desdoblaments i reforços.
Aleshores, per arribar a aquesta mitjana real de 10 alumnes per classe, de quantes incorporacions estaríem parlant?
Ui, doblar plantilla, bàsicament. Hauríem de doblar plantilla. Anna, això, som molt optimistes. Penseu que és això, que la majoria de centres estan a 25-30 alumnes. Ja no parlem dels centres d'FP i parlem de batxillerat. Uh-huh. Els centres d'FP superen els 35 alumnes. I el batxillerat, la mitjana pot ser 40 alumnes. Per tant, aquí hem de veure és això, la realitat. Sembla que ara, amb aquesta propaganda, amb aquest anunci que han fet, sembla que és que en els centres podem tenir ràtios de 10 alumnes. Això és una irrealitat com una casa de pagès. No és veritat. La realitat és que estem a 25, 30, 35, 40. Aquesta és la realitat.
Quina seria una ràtio acceptable en un... Bueno, si hi hagués la possibilitat de fer-ho?
Nosaltres sempre havíem, tirant a l'alça, nosaltres sempre havíem posat que màxim 20 alumnes als centres de primària, 25 als centres de secundària, però tots els centres de secundària. I això seria el màxim que nosaltres estaríem disposats a acceptar a nivell de ràtios. Però és evident que si tu tens 15, és millor que tenir 20, o que si tens 20, és millor que tenir 25. Sempre es treballa molt millor amb ràtios més reduïdes. Entenem per això que ara tenim problemes d'espai i que s'hauria de fer un treball a nivell d'infraestructures. Per això no volem ser massa, diguéssim, abusius, no?, en aquest sentit. Bueno, abusius tampoc seré la paraula, però muntar unes expectatives massa altes en aquest sentit perquè som conscients de la realitat. Però es podria arribar a tenir 20 màxim alumnes, que és el que ara fins i tot s'està, doncs, la mesura que ha començat aquest any a P3, que també és insuficient perquè no s'ha fet prou oferta pública, amb la qual cosa ha suposat que en moltes zones no s'hagi pogut tancar 20, o que l'alumnat sobrant, diguéssim, se n'hagi anat a la concertada. I bueno, aquesta, a primària seria aquesta, i màxim 25 a secundària. Nosaltres, però màxim 25. No que... com tenim ara, doncs aquestes ràtios de més de 30, aquestes ràtios de més de 35, aquestes ràtios de més de 40, que el de secundària ja és un drama enorme, el que hi ha a primària també, però a secundària, sobretot, que ara hi ha tot el volum d'alumnat, la pressió en els centres és molt gran en aquest sentit.
Amb tot, des d'Educació asseguren que les xifres són les millors que han tingut. Ja apuntaves a que tot plegat era una qüestió política, però no sé si hi ha alguna cosa més al darrere.
Bueno, clar, si ells compten i fan aquests càlculs, de la manera que els fan, és evidentment que aquí estem... jo m'imagino que si fa 5 anys haguessin fet aquests càlculs, també haguessin sortit unes xifres tan guaiantes, no? I en realitat, la realitat no és aquesta. Aleshores... ells han volgut fer, sempre ho fan, no?, per poder, diguéssim, una mica maquillar, doncs, la realitat, doncs, s'acullen, doncs, a falsejar per nosaltres les dades d'aquesta manera, sense explicar la realitat, no? Si ells haguessin dit, mira, si comptem tot el professorat, amb tot l'alumnat tenim això, però la realitat és que pam, pam, pam. Home, seria molt més honest fer-ho d'aquesta manera que no ara llançar això, i qui no hi entén i no sap com han fet aquest càlcul, doncs dirà, ostres, doncs que es queixen, no?, en els centres educatius si poden tenir 10 alumnes per aula. I dius, no, perdona, poden tenir 10 alumnes per aula. Això és una fal·làcia. La realitat és que fins i tot tenim dificultats quan en alguns centres es dona un grup que són més de 27, que ja s'hauria de desdoblar, 28 alumnes, i el que costa que es desdobli aquest grup que supera la ràtio màxima en els centres, aquesta és la realitat que estem vivint. Qualsevol altra cosa que ells vulguin fer veure no és certa.
Aquestes incorporacions a mig curs, a més, també obliga a molts centres a repensar els horaris això, a la meitat del curs, no sé si és molt complex fer-ho, precisament, si complica molt la situació dels centres i dels propis professors.
Sí, a veure, la realitat també nosaltres la podem obviar. És una bona mesura, però aplicada en un mal moment. Això s'hauria d'haver aplicat al setembre. Al setembre del 2022, que és el que nosaltres vam estar batallant fins a l'últim dia i que ells, si haguessin tingut la voluntat de fer-ho, ho haguessin pogut fer. I ara ja ho tindríem i ara no hi hauria aquest, aquesta preocupació i aquest desgavell que ocasiona l'aplicar un canvi d'horaris en el mes de gener. S'està treballant molt, molt intensament i nosaltres el que demanem és a l'administració que sigui ella la que posi, doni totes les respostes necessàries, que ajudi a organitzar aquest canvi d'horaris i que l'impacte sigui el menor possible, tenint en compte que la mesura és una bona mesura, és dificultós aplicar-ho amb el curs començat, el mes de gener, el segon trimestre, i que suposarà aquests canvis d'horaris que pot perjudicar en algun punt. Llavors, aquí l'administració que ha decidit fer-ho d'aquesta manera, aquí és la responsable de que això es dugui a terme en benefici o el màxim benefici de tothom.
També ens comentaves que avui precisament hi ha una reunió, una taula per parlar sobre la situació del sistema educatiu. No sé si també estan havent-hi noves negociacions per noves incorporacions, perquè considereu que aquestes que arriben al gener encara segueixen sent insuficients.
Doncs nosaltres sempre demanem augment de personal perquè és necessari. Per l'atenció a l'alumnat, això passaria per reduir les ràtios no a 15 anys vista, sinó a escurçant els terminis i, evidentment, augment de dotació, sobretot de dotació de professorat i de personal d'atenció directa a l'alumnat per atendre millor, per fer una escola inclusiva de veritat, no el que ara ens volen fer creure que tenim, però no tenim. Tot aquest personal que atén aquest alumnat que necessita una atenció més personalitzada, més individualitzada, perquè té unes dificultats, aquest alumnat necessita una sèrie de mesures, i una d'elles és l'augment de dotació especialista per aquest alumnat. Reduir les ràtios és una necessitat també perquè, com menys alumnes tinguis a l'aula, millor donaràs resposta a la diversitat i millor podràs atendre aquestes necessitats específiques de suport educatiu que té des de les universals fins a les més intensives. Aleshores, evidentment que demanem això. Nosaltres ara prioritzem unes línies perquè també entenem que en els pressupostos hi ha d'haver el retorn de les retallades que se'ns va aplicar abans del 2010. Portem més de 12 anys arrossegant aquestes retallades. Aquesta reversió passa per retorn de drets laborals, però també passa per aquells recursos que van destinats a guanyar i beneficiar la qualitat pedagògica i l'atenció a l'alumnat que tant ho necessita.
Iolanda Segura, portaveu del Sindicat de Professors USTEC, moltíssimes gràcies per atendre avui els micròfons de la ciutat.
Moltíssimes gràcies a vosaltres. Bon dia.
L'actualitat que t'envolta a la ciutat amb Míriam Franc.